Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Des de fa pocs dies, Dolors Puigdevall és la nova directora de Càritas Diocesana en substitució de Ramon Bernera. Avui la tenim entre nosaltres per conèixer quins són els objectius que s'ha marcat al front d'aquesta entitat de l'Església de Girona. Començarem, com sempre, escoltant la carta setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. La pregària del Rosari. El dia 7 celebrem la festa de la Mare de Déu del Roser i he reflexionat sobre la pregària del Rosari. En alguns ambients cristians pensen que és una pregària del passat i que avui calen altres pregàries, i molt especialment les vespres. Certament que les vespres, la pregària litúrgica de tota l'Església, és molt important per als monjos, cristians de vida consagrada, preveres, diaques i per a tot cristià. Però cal no contraposar amb dues pregàries i o menys tenir la pregària del Rosari que ha acompanyat tantes generacions i que encara molts de nosaltres desgranem molts de dies. En el segle XII es va difondre de manera particular entre els monjos cistercencs i els cartoixans, ja que els anomenats conversos no participaven en la litúrgia de les hores, que eren en llatí, i trobaven en el Rosari una forma de pregària que alguns anomenaven Saltiri de Maria. Alguns fets i records personals. Era escolar, i el mossèn em feia resar el rosari que jo trobava molt llarg. I per això no resava les 10 Ave Maries, sinó que sempre me'n deixava alguna. Les dones, des dels bancs, em senyalaven els seus rosaris per dir-me que faltaven Aves Maries. Aleshores, se'm va ocórrer modificar els grans del meu rosari. Vaig treure alguns grans i alguns misteris van quedar per 7 o 8 Ave Maries. Aleshores, quan les dones m'ensenyaven els seus rosaris per dir-me que em faltaven, jo els ensenyava els meus per dir que els meus no. Tot s'acabà amb la intervenció del mossèn per recordar-me amablement que 10 són 10 i no 7 o 8. I que Maria, la mare, bé es mereixia un xic més de temps. La meva àvia i la mare acostumaven a resar cada dia el rosari. A moltes parròquies, encara avui, he trobat un grup que abans de la celebració de la tarda o en altres moments resa el rosari. A la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia, molts grups de diversos països, de joves de diversos països, fresaven llargs camins amb el rosari a les mans, tot pregant. Igualment passava a les esglésies i santuaris. A les nostres trobades de grups de bisbes, després de sopar, tot passejant, es prega amb el rosari. A la nostra residència de preveres, també es prega cada dia amb el rosari. I molts altres capellans ho fan, a Montserrat, amb els santuaris. I molts de vosaltres també en silenci desgraneu el rosari. Jo, sincerament, durant un temps no l'acostumava a resar, fins que un dia vaig trobar la meva mare, ja molt malalta, resant el rosari. I em digué, quan jo no el resi per tots, qui el resarà? Aquella preocupació i aquell per tots fou una invitació a assumir el relleu. He recordat un escrit del papa Sant Joan Pau II que em va semblar genial i me l'he fet meu. El reprodueixo en la meva versió. El rosari és una pregària meravellosa per la seva simplicitat i per la seva profunditat. Sobre el fons de les paraules «Déu vos salve, Maria», passen davant dels nostres ulls els principals fets de la vida de Jesucrist, però al mateix temps inclou, en les denes del rosari els fets i les persones que formen part de la nostra vida. Família, parròquia, amics, malalts, poble, ciutat, país, humanitat. Alhora, també hi ressonen els esdeveniments personals i del proisme que portem al cor. Així, la senzilla pregària del rosari recull també el ritme de la nostra vida. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
80 catequistes de Catalunya i les Illes Balears participen al jubileu dels catequistes a Roma. Aquesta i altres informacions han estat redactades per Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, Àngel, moltes gràcies. Doncs catequistes de les diòcesis de Catalunya i les Illes Balears van participar la setmana passada al jubileu dels catequistes que es va celebrar a Roma amb motiu de l'any de la misericòrdia. Abans dels actes del jubileu també es va celebrar a la capital italiana l'assemblea plenària del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears, que va presidir Monsenyor Sebastià d'Altavull, bisbe auxiliar de Barcelona i administrador apostòlic de Mallorca. El jubileu va comptar amb la presència de catequistes de tot el món i amb sessions de treball que van permetre l'intercanvi d'experiències entre els membres de l'Església. El jubileu dels catequistes va culminar amb la missa del Papa Francesc a la plaça Sant Pere del Vaticà. Mossèn Joan Amic, director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi, assegura que el pontífex els va transmetre coratge i esperança i ha recordat així el missatge del bisbe de Roma.
El Papa Francesc, sobretot en la seva homilia, ens va repetir doncs, la necessitat d'anar recuperant la idea de que la catequesi s'ha de centrar molt en el primer anunci, no? L'anunci d'allò que és més essencial, d'allò que és més intens, que és l'anunci de Jesús i l'anunci, doncs, que hem de fer en els adults, en els infants, en els adolescents, els joves, a tots els camps que la catequesi doncs, va dirigida.
El bisbe francès visita el centre penitenciari Puig de les Basses amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè.
Dissabte 24 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de la Mercè, una delegació de la pastoral penitenciària del Bisbat de Girona va visitar el centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres. El grup de responsables i de voluntaris el va encapçalar el bisbe de Girona, que va presidir una eucaristia a la que van assistir una quarantena d'interns i internes que van voler celebrar així el dia de la seva patrona. A la seva homilia, el bisbe Francesc Pardo els va encoratjar a confiar en la misericòrdia del Déu Pare, que no mira el passat de les persones, sinó les seves qualitats i potencialitats de cara al futur.
Monsenyor Carles Soler i Perdigó celebra els 25 anys de la seva ordenació episcopal.
L'església de Santa Maria dels Turers de Banyoles va acollir la missa d'acció de gràcies amb motiu dels 25 anys de l'ordenació episcopal de Monsenyor Carles Soler i Perdigó. El 30 d'octubre de l'any 2001 era nomenat bisbe de la nostra diòcesi en successió a Monsenyor Jaume Camprodon, que havia presentat la seva renúncia per raó d'edat. Va prendre possessió el 16 de desembre d'aquell mateix any i fins al 16 de juliol de 2008, quan li fou acceptada la renúncia i va passar a ser bisbe emèrit de Girona. Des d'aquell moment, Monsenyor Carles Soler, nascut a Barcelona el 12 de setembre de 1932 i ordenat prevere el dia de Sant Josep de 1960, segueix el servei de la nostra església diocesana, col·laborant a l'arxiprestat de Banyoles. El bisbe emèrit Carles Soler va ser secretari general del Concili Provincial Tarraconense i també va instaurar el diaconat permanent a la diòcesi de Girona, que assegura que és un magnífic servei per l'Església.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Avui el punt de vista ens el porta Lluís Puigdemont, que és el director de la Fundació del Servei Gironí de Pedagogia Social. Benvingut, Lluís Puigdemont.
Hola, molt bon dia.
Quan vulguis.
Corregir qui va errat. Diu la saviesa popular que rectificar és de savis i que dels errors també se n'aprèn. Però per rectificar el que cal que t'hagis adonat del teu error o que algú t'hagi fet veure on t'has equivocat. però no sempre un mateix accepta fàcilment el propi error o que l'avisin d'un error comès. L'orgull, moltes vegades, ens pot enfosquir l'esperit. Ara bé, un bon mestre, quan vol corregir els seus alumnes, ha de saber-ho fer bé, amb molta mà esquerra, per no fer perdre mai la pròpia confiança dels seus alumnes, però sobretot per assegurar-se que aquell error no el tornaran a cometre més i, per tant, sabran fer-ho bé tots sols la propera vegada. Corregir pel qui va errat ha de ser una lliçó feta amb respecte cap a la persona, en comprensió. Ha de ser un acte de generositat.
Des de fa pocs dies, Dolors Puig de Vall és la nova directora de Càritas Diocesana en substitució de Ramon Barnera. Avui la tenim entre nosaltres per conèixer quins són els objectius que s'ha marcat al front d'aquesta entitat de l'Església Diocesana. Benvinguda, Dolors Puig de Vall.
Hola, bon dia.
Tu, Dolors, ets de Fornells i ja col·laboraves amb la Càritas de la parròquia de Fornells. Quina tasca feies, aleshores?
Doncs mira, fa 16 anys que varen començar un grupet de la parròquia. En aquell moment hi havia mossèn Marquès, però, bueno, ara recordant-ho, no vàrem començar cap activitat fins que no va venir una professional de Càritas i ens va ajudar a fer una mica d'anàlisi del poble.
Tu vas prendre possessió quasi bé a meitat d'aquest mes de setembre, no?
Sí.
Aquest passat mes de setembre.
Sí, el dia 9.
En pocs dies ja t'hauràs adonat que el volum de feina d'una Càritas parroquial no té res a veure amb una Càritas diocesana, no?
No.
Què és el quan que t'has sobtat de cop?
No, a veure, quan t'ho proposen, un fa un pas enrere, perquè intueixes doncs, que bueno, és una cosa més grossa i que, per tant, fa un cert respecte. Però pel que fa a nivell intern, el fet d'estar a Càritas i treballar doncs, a favor de les persones que en un moment determinat necessiten d'un acompanyament o així, és el mateix. El que passa és el lloc allà on estàs.
A l'haver estat de la Càritas parroquial de Fornells, ja tens experiència en tractar la pobresa, però quin tipus de pobresa és la que més t'ha impactat en aquests primers dies de ser delegada de Càritas diocesana que potser no coneixies?
A veure, fa 2 o 3 setmanes que sóc a Càritas, no? Aquí, a nivell diocesà. A veure, crec que qualsevol persona que sigui una mica sensible pot saber en aquests moments què està passant a nivell global o quins són, no, els inputs més grossos que provoquen doncs, que vagis a parar en una situació d'exclusió o bueno, que estiguis en un mal moment. El terme que dius no coneixes, jo penso que cada situació, és bona aquesta expressió, en tant en quant cada persona és diferent i que, per tant, cada persona que t'arriba és una situació que no coneixies. En aquest sentit, és correcta la pregunta. Sí que et puc dir, o puc explicar, n'he triat 4, en podria triar més, però trio 4 situacions d'aquests primers dies. I, per tant, són inputs que a mi em fan pensar. Una trucada des d'una administració local, doncs, em demanava quin és el circuit per posar en contacte un jove de 18 anys que havia marxat a casa seu i que, per tant, vivia al carrer, perquè pogués entrar en un circuit de trobar feina. Això, un input. Un altre, que jo el titulo Els infants són només infants. Mentre allà una petita sala d'espera que hi ha i que dona al despatx on ara estic, doncs hi havia una mare doncs estrangera amb un nen petit. I aquell nen, clar, donava voltes per allà i tot de cop entra en el meu despatx i, clar, jo em vaig aixecar i dic, què et passa? Diu, i el nen em va agafar la mà, així literalment, bull aigua. Els infants són només infants. Un altre input, els que la vida els ha passat factura. Doncs també va entrar una persona, un noi, la setmana passada, i mentre s'esperava la professional que l'havia d'atendre, es va girar i em diu, ens coneixem. I em vaig aixecar, però el que va passar és que jo el vaig anar a saludar i em va fer una abraçada que em va entendre. I va dir unes paraules, estic en bones mans. Feia 25 anys que no el veia, però era del meu poble. Un altre input, el cansament del qui vol donar la mà. una persona que jo no coneixia em va veure en el diari i va trucar fins que se li va donar una hora doncs, per poder-me veure. Em venia a dir, fa temps que ajudo una família, vaig creuar-me amb ella doncs, perquè quan feia de mestra tinc 70 anys i estic cansada, molt cansada. Em demanava què havia de fer. Són quatre inputs, poden ser quatre situacions.
Tu, Dolors, ara estàs jubilada, però has portat una llarga trajectòria dins del món educatiu. Has estat mestra, ara ho comentaves, a l'escola de la Font de la Pólvora i a l'Institut de Santa Eugènia de Girona. Com a educadora a la Font de la Pólvora, que és un dels barris més emmarginats de Girona, què vas aprendre que potser pots posar ara en marxa com a delegada de Càritas Diocesana?
D'allà, de fet, vaig aprendre doncs que pot haver-hi aquí, al costat nostre, mons molt, molt diferents. Vaig tardar molts anys en poder entendre una mica o analitzar què estava passant, però vaig aprendre que ja les situacions socials, per més que jo treballés individualment, allò no canviava. Vaig marxar del barri que s'havia degradat. Sí que vaig aprendre, al llarg d'aquells anys, que jo, com a professional, podia tenir un tracte amb els nens i nenes, amb els que estava en contacte, doncs, el més professional possible i el més humà possible. De fet, és allò de dir... Hi va haver una persona que al cap d'uns anys, quan vaig marxar, vaig pensar, ostres, no has fet gaire res aquí, Al cap d'uns anys aquí, al carrer Sant Francesc, l'avinguda, es va parar una noia en aquell moment ja, em va saludar, l'havia tingut, i em va dir, he continuat estudiant, estic treballant a tal lloc, i va verbalitzar, li va sortir d'ella. Gràcies, Dolors, doncs, perquè en aquell moment ens vares ajudar molt. A la meva motxilla doncs, hi ha també l'experiència doncs, d'haver treballat en un altre barri i coneixes doncs, les situacions potser les més actuals, no?, de famílies doncs, que un dels progenitors té feina, però potser la té molt precària, però has de continuar perquè això és res, o de famílies monoparentals, moltes, i que potser hi ha l'ingrés d'un sou, i és un sou al mínim, molt baix, o no hi ha ingressos. Les persones que han arribat de fora, potser que les veus molt tancades en les xarxes doncs, de relació socials, que potser no poden donar en els seus fills doncs, tot una sèrie d'activitats complementàries educatives, com pot ser doncs, activitats de lleure, no?, que potser hi ha en aquestes famílies una malaltia física incurable, no?, que afegeix encara, o que algú ha estat a la presó. A l'haver estat tutora, coneixes d'una manera especial doncs, el que passa dins les famílies. I de l'experiència de Fornells, doncs, entrec que qualsevol poble hi pot haver una família que en un moment determinat doncs, li estigui passant per un mal moment, per moltes circumstàncies, i quan és un lloc reduït, doncs encara pot inquietar més. Les persones poden sentir més avergonyides.
Moltes vegades aquestes persones són nous pobres, que, o sigui, que és una pobresa que els hi ha vingut de nou.
Sí,
que
possiblement en molts casos, sí.
Els hi faci vergonya reconèixer-ho i després no van a Càritas,
sí,
no?
Aquests dies, a veure, vaig repetint que Càritas treballa, com altres entitats, doncs en plans estratègics, i que quan se'm demana doncs, quins són els teus objectius, quins són els reptes, bueno, intervindrà, no?, en tot aquest procés, doncs, els voluntaris o intervindran els professionals, intervindran doncs, els equips de les Càritas, diferents Càritas amb situacions diferents. No?
Dolors, ens estem recuperant de la crisi? Alguns sectors parlen de recuperació. Vosaltres ho noteu des de Càritas?
Nosaltres diem que, per exemple, el 2015, les persones ateses per Càritas, que varen ser 20.000, les beneficiàries es doble, cap a 50, el 77% del que va trucar a la porta no tenia feina. Un 40% d'aquestes 20.000 persones venia sense cap ingrés. I un 70% d'aquestes persones amb menors al càrrec. Per tant, famílies amb fills. Penso que és dintre la situació vulnerable, almenys jo particularment, és la que potser, doncs, primer em semblaria que s'ha d'atendre. Totes les altres situacions són situacions que no es volen, però aquesta penso que s'ha d'atendre primer. I després hi ha dades que et diuen que les coses es cronifiquen, les situacions es cronifiquen. Doncs gairebé la meitat de les persones ateses el 2015 ho són encara el 2016. I un 40% fa més de 2 anys que estan acompanyades. I, per tant, això...
Però aquestes xifres del 2015 són superiors o inferiors al 2014?
No, o sigui, les xifres... es nota un cert estancament en aquest moment, o sigui, no es baixa més del que durant tot el procés de crisi, sí que potser es nota un cert estancament.
Des de Càritas parleu molt del treballador pobre. A què us referiu?
Sí, és un perfil que s'ha acunyat ara, amb la crisi. I és simplement, quan ara he parlat de la precarietat dels treballs, doncs és quan una família, doncs el treball de... un dels components pot ser un treball precari, i després et trobes que amb la situació actual o amb el nivell de vida actual la família no pot cobrir totes les despeses doncs que es necessiten. Per exemple, et dic que hi ha casos de gent que li costa molt ara a principi de curs doncs començar el curs pel que fa al curs escolar dels seus fills. Hi ha temes de llibres i de material que a la gent se'ls fa molt feixuc, per dir un dels casos.
Més o menys ens has apuntat ja alguns dels teus objectius. Quins reptes t'has proposat?
He dit que es treballa en plans estratègics, això ho repeteixo, i per tant intervé moltes persones, hi ha moltes mirades, però bé, a nivell personal m'agradaria que hi haguessin 3 aspectes dins tot el pla de treball, no? Un repte és que les persones que truquin a Càritas, ja sigui que es trobin amb un voluntari, amb un professional, se sentin acollits, atesos, i que en tot cas marxin almenys amb un raig d'esperança en la seva situació. En segon lloc, que Càritas pugui ser forta amb el que fa a línies d'actuació o de formació per tornar a incorporar o incorporar per primera vegada persones en el món laboral, que fi al cap és el que torna a equilibrar les persones i les famílies. I en tercer lloc, que entre totes les accions de contenció, que Càritas és conegut, molt coneguda per les accions de contenció, ja sigui aliments, acollida, rober, serveis educatius, potser per defecte professional ja pots pensar doncs, que intentaré vetllar perquè tot el que és accions educatives, formatives, en el sentit més ampli, prioritzant els infants, però sense deixar els adults, doncs, i que sigui de famílies amb pocs recursos, no decaigui. Ja es fa molt, en aquest moment, però sí pot ser que això augmenti.
Creus que la diòcesi de Girona és prou generosa des de la iniciativa privada pel que fa a donacions? No em refereixo a empreses o institucions, ajuntaments, la Generalitat, sí, Consells Comarcals, sinó des de la persona mateixa.
Sí. Crec que ho és, però és un aspecte que ens cal continuar treballant, perquè hi pot haver un moment doncs, que, com que hi ha inputs que diuen doncs, que, bueno, que hem deixat de baixar, que això és veritat, però que ja s'ha solucionat, doncs no. Hi ha tota una capa de la societat que ha quedat aquí baix i que doncs, s'ha d'atendre. S'ha d'intentar doncs, fer-los fer el salt cap a l'autonomia, i això és difícil.
Per què sempre que parlem de pobresa ens ve a la memòria la pobresa econòmica i no tenim potser més en compte la pobresa de la solitud, de l'estimació?
Hi ha moltes situacions que fan patir la gent. La situació econòmica, doncs, és òbvia, perquè quan una família veu que no pot donar als seus infants el que tenia previst poder-los donar, això fa patir. Però bé, tots sabem doncs, que hi ha moltes situacions que fan patir. Dones que conviuen amb persones que tenen dependència o amb agressions psicològiques, persones que no tenen xarxa familiar forta, persones que tenen una ferida interna i que els impedeix ser felices, no troben, no saben la manera de resoldre, persones que les drogues doncs, li han destrossat la vida, o ha aparegut una malaltia i ha deixat sense autonomia. Podríem seguir a la llista. I, per tant, en aquest sentit, el que tu dius, doncs hi ha moltes pobreses i algunes vegades, algunes d'aquestes són invisibles, que és el pitjor, i que fan patir molt. En tot cas, diguem que Càritas treballa per evitar que s'hi centra en una d'aquestes situacions vulnerables, això no pugui provocar a la persona o a l'entorn familiar o, doncs, una exclusió d'espai social, per haver començat amb una d'aquestes.
Pobresa invisible, quines són? A què et refereixes?
Jo diria, pobresa invisible, et diria casos de persones que per alguna situació, que ara, bueno, que poden ser moltes, hi ha hagut una ferida interna i no saben resoldre doncs, les situacions de dificultat que hi ha a la vida, o les resolen malament, i internament pateixen molt.
Molt bé, Dolors Puigdevall, nova directora de Càritas Diocesana de Girona. Alguna cosa més que vulguis apuntar-nos?
No, en aquest moment no. Ja em vas fer moltes preguntes.
Molt bé, molta sort, Dolors.
Gràcies.
Vagi molt bé.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 2, missa commemorativa dels 40 anys del centre educatiu Les Alzines de Girona. A 11:45, el propi centre escolar presidida pel bisbe Francesc. També aquest diumenge, pelegrinatge jubilar de l'arxiprestat de l'Alt Empordà Marina a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries, a les 6 de la tarda amb una conferència de mossèn Josep Puig, rector de Roses i missioner de la Misericòrdia. També aquest diumenge, ordenació diaconal a la Catedral de Girona de Miquel Calzina i Josep Rodeja. Serà a les 6 de la tarda. I d'entre els actes més importants de la setmana que ve, us remarquem que el pròxim dimecres, dia 5, trobada d'inici de curs de vida creixent a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius a partir de 11:45 amb una conferència de mossèn Jordi Caijón, el paper dels laics en l'Església i en el món. Us recordem que tots els actes que s'organitzen a la diòcesi de Girona, us podeu consultar l'agenda d'aquesta pàgina web, www.bisbatgirona.cat. Repeteixo, www.bisbatgirona.cat.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Anem tot seguit a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 2 d'octubre. Ho farem durant els mesos d'octubre i novembre amb el pare Anton Maria Vilarrubias, que és professor de Bíblia als Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona i Vic. I també, des de fa poc, que és el nou responsable dels Pares Claretians de Girona. Benvingut, pare Vilarrubias.
Gràcies.
Molta sort amb aquesta nova tasca.
Molt bé, gràcies.
Quan vulgui.
Evangeli de Lluc, capítol 17, versets del 5 al 9. Tema, la fe. Els deixebles demanaren al Senyor, deu-nos més fe. Jesús coneixeria les exclamacions del profeta Habacuc que escoltarem aquest diumenge. El profeta veu les dissorts, les malastrugances i les injustícies que els seus compatriotes pateixen per culpa dels opressors. La situació ja va durant molt, massa. Déu reforça l'esperit del profeta desanimat, insistint que tot és peremptori i que ell farà justícia al seu moment. Les dificultats del profeta, que són les nostres, són significades a l'Evangeli per una morera que Jesús tindria al davant quan parlava, que potser feia d'estorb. Jesús diu als deixebles que, si tinguessin fe, la morera s'arrencaria sola i aniria a plantar-se al mar. Si tenim fe, és l'esperit mateix que actua en nosaltres, que per nosaltres mateixos, en l'ordre espiritual, sempre som servents sense cap mèrit, que és tal com acaba l'Evangeli d'aquest diumenge.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.